La teva faceta professional és la de periodista i filòsof. Com arribes a interessar-te i apassionar-te pel món de l'educació?
Home, és una resposta molt fàcil, eh? Em vaig interessar pel món de l'educació, ho confesso. Jo sé que és el tema més important del món, eh? Però jo em vaig interessar quan vaig tenir fills. És a dir, reconec que és tan obvi com això, no? Que a casa, a més vam tenir dos fills molt seguits, no? En tenim quatre, però vam tenir dos molt seguits, i de cop ens vam sentir tan desbordats per això que havíem fet, no? Per tenir dos fills que es portaven un any i mig, i molt alterats perquè no sabíem com ho havíem de fer, i llegíem els manuals però no acabàvem d'entendre-ho, que vaig optar primer per mi, de buscar una via humorística, de superar-ho, això, de retratar les angoixes que jo vivia i això, i vam començar també a interessar-nos molt, a anar a moltes xerrades, a assistir molt, a parlar amb psicòlegs, amb gent, no? I ara ho he anat convertint gairebé en una professió, perquè concilio la meva vida laboral i familiar fent programes on parlo del que em passa a casa, no? I per tant és com una manera, en aquest món tan complicat, no?, de conciliar vida i feina, i he fet una cosa una mica dràstica, que és parlo del que em preocupa a casa i per tant m'emporto la feina a casa també, no?
Sí, una mica va relacionada a la següent pregunta, perquè això en el teu programa Eduquem a les Criatures, a veure, s'ha convertit una mica en un referent per molts pares i mares, vull dir, més que quasi un llibre de pedagogia, no? La clau d'aquest èxit, com...
Home, la clau, vull creure, i tant amb el Lluís Gavaldà, que hi col·labora, com amb la gent, és que primer som uns pares, els que el fem al programa, partim de la nostra condició de pares, sempre hi passa algun expert, però intentem que a vegades als mitjans de comunicació es parli d'aquests temes amb un to més elevat, no? I nosaltres obliguem, i agraeixo molt la paciència que tenen els experts, a parlar que nosaltres ho entenguem, saps? I a vegades hi ha línies pedagògiques o coses que et parlen en abstracte. I jo això ho havia vist en xerrades, que al final les preguntes dels pares a mi m'interessaven més, que era perquè tu et fan una xerrada sobre com fer el teu fill més autònom, no? I et parlaven unes teories i després sortia un pare o una mare que deia no, però jo el que vull saber és com ho he de fer perquè aprengui a penjar-se la bata al col·le, saps? I això per mi és traduït al català, com fer el teu fill autònom vol dir com fer que es pengi la bata, i nosaltres intentem fer això, no parlar de com fer el fill autònom, sinó com aconseguir que pengi la bata, que es cordi les sabates, que sàpiga què és allò que s'ha de fer l'entrepà al matí, no? I per tant és pràctica, i jo crec que el sentit de l'humor del programa també ajuda a rebaixar la tensió, no? I a rebaixar aquella angoixa de ho faré bé, no ho faré bé, perquè crec que és tan útil intentar fer-ho molt bé com saber-te'n riure dels teus errors, que no vol dir que no, ho intentarem millorar, però mentrestant no ens espantem, no? Vull dir, tothom s'equivoca i a vegades fins i tot els nostres errors són divertits, no?
En aquest cas, això més o menys va relacionat, eh? També això, jo penso que actualment els pares ens angoixem molt amb l'educació dels fills, no? I penso que ens angoixem molt més de que ho feien els nostres pares, no? I per què consideres això?
Home, jo crec que primer ho explicava la xerrada, que clar, els pares d'avui som uns privilegiats, perquè tenim molta informació. Abans, jo crec que amb algunes coses s'educava millor que ara, però no ho trobo un mèrit. Per exemple, el meu pare el va educar en l'austeritat màxima, no? Però no era un mèrit, és que no tenien ni un duro i no hi havia internet, ni tele, ni anuncis, ni botigues, clar, vull dir, saps? Vivien a Collsuspina i no hi havia de res. Aleshores, el meu pare va estar molt ben educat en l'austeritat, però de forma natural, és que no, era impossible que l'eduqués en el consumisme, perquè si no tens ni un duro ni hi ha botigues, no ho pots educar. Nosaltres ho tenim més difícil, nosaltres jo crec que hem d'educar en l'austeritat, però clar, hem d'educar en l'austeritat i nosaltres podem comprar coses, nosaltres som consumistes, ells veuen el nostre model, i això requereix més esforç, no? I, per tant, moltes de les coses que es feien abans bé, ara no es poden fer bé de la mateixa manera, perquè ara hi ha més oportunitats i tens més informació. Aleshores, el que jo intento reivindicar és dir, som el 2008, estem en democràcia, tenim molta informació, aprofitem-ho. Però també mantinguem algun esperit de la cosa espontània, del rol, perquè clar, la informació genètica i cultural de milers i milers d'anys de pares i fills relacionant-se, doncs et fa donar que en el fons, fixa que hi ha molts manuals de com tractar un nadó, l'efecte que li has de donar això, que el que t'expliquen, un goril·la ho fa sol, saps? Sense llegir el manual, saps? I a vegades tu llegeixes tantes teories que dius, ara no sé si l'he d'agafar o no, aquest nen que plora, coi, doncs és bastant evident, no?, que un nadó, si tu l'agafes, doncs nota aquest efecte. Ara, a més, has de notar que hi ha un moment en què tu voldràs, doncs, que també agafi unes pautes socials, no? I això, espontàniament, jo crec que ja ho tenim, no? I a més, aquesta combinació per mi és perfecta. Si aconseguim no angoixar-nos, com deies tu, aprofitar al màxim la informació, però també ser espontanis, potser ens en sortim, no? Potser.
A mi hi ha una frase de les, dels llibres teus, bueno, dels teus articles, que m'agrada molt, que diu: hem de donar al nostre fill l'oportunitat d'avorrir-se i frustrar-se. Les podries explicar una miqueta millor?
Sí, això té a veure amb que som molts els pares. Som molts els pares. Som molts els pares que pensem que jo que puc, que el meu fill que no li falti de res, no? I a vegades això es confon amb que no li falti de res, doncs veus, jo tinc amics que el seu fill plora, no vull anar a hípica, no vull anar a hípica, i penses, hosti, un nen que no vol anar a hípica, no cal que vagi amb un cavall, perquè no cal, és a dir, no cal que els nens facin tot, no? I això que és un extrem, però vol dir que l'oportunitat no sempre està associada a pagar-li una cosa, no? O donar-li una cosa. L'oportunitat, per exemple, de desitjar una cosa sense tenir-la és boníssima, és a dir, la frustració és la base de l'educació, perquè la majoria de coses que vols tenir quan ets gran no les tindràs. No les tindràs, no? Vull dir que... I aleshores, clar, de nen no vol dir que l'hagis d'amargar, però ha d'entendre que no tot el que vol ho tindrà, no? En el cas de coses que comprar i això, no? Ostres, és que estem creant una generació de nens que tenen oportunitats boníssimes. Jo crec que un nen que aprengui anglès de seguida, que aprengui música de seguida, que els esports de seguida tingui entrenadors bons, això ho trobo fenomenal, no? Però també s'aprèn molt d'aquesta estona que t'avorreixes, de l'estona que no saps què fer, de l'estona en què improvises, saps? També s'aprèn molt d'una estona en què no tens res i de cop t'has d'inventar, doncs, la joguina tu, no? I això és el mateix, una combinació que no podem passar d'un extrem a l'altre, no? I per desgràcia veiem nens que fan moltes activitats, tenen moltes joguines, tenen moltes coses que no han desitjat encara i ja les tenen, i pobres fliparien de dir una tarda estar allà mirant les musaranyes, perquè a més, ostres, si tu penses quan eres petit, estar una estona mirant la paret i mirant un escarbat i això, aprens molt també d'això, saps? I ho necessites, i el teu cos també necessita una estona de tranquil·litat i d'interioritat. Després diuen, la gent d'avui no sap estar sola. Clar, és que per aprendre a estar sol, si t'han portat tota la vida amb activitats organitzades amb 25 nens, no aprendràs mai, no?
Aquí a Sant Feliu acabem d'estrenar un cau, val? En el qual hi ha un grup de nanos de 17 i 18 anys, val? Que porten amb aquests nens. Amb referència amb el teu article que vas escriure d'entusiasme sospitós, què els hi recomanaries a aquests nois i noies tan voluntariosos?
Home, doncs primer molta paciència i molts ànims, perquè la societat d'avui no és molt generosa. Jo crec que aquests herois, no? aquests voluntaris que eduquen a la canalla en el lleure, això, es mereixerien molt més reconeixement del que tenen. Sovint són més ridiculitzats i la gent no ho entén i troba que això és una cosa cumba o xirocaire o passada de moda, no? Jo recomanaria que no perdessin aquest entusiasme, que l'article deia que és sospitós, perquè no és normal que la gent faci coses voluntàriament i pels altres, no? La gent tendia a creure que tothom ho fa tot per benefici propi i per prosperar, no? I aquest entusiasme és molt necessari, perquè jo crec que és l'única manera de transformar el món, és creure-hi, i que jo crec que l'escola de transmetre valors de pell a pell i boca a orella i això, doncs, té a veure molt amb el voluntariat, no? Per tant, que no es desanimin, que tinguin molta paciència amb els pares, perquè els pares d'avui no els hi donaran moltes facilitats. Els hi diran, vigileu, no aneu 10 dies, podeu fer només 2 dies, saps? Us podem trucar, els hi podem donar un mòbil, i els hi recomano que tinguin la fermesa de dir, no, aquí estem educant les criatures, i per tant, sense mòbil, a la muntanya els dies que calgui, i penseu que això és bo per ells, no?
Bueno, això, tornant al tema dels pares, tu creus que actualment impera un determinat model de pare?
Bueno, n'hi ha, clar, n'hi ha tants. Jo, per sort, la societat és molt rica, hi ha gent de tot, no? Jo crec que hi ha un... Jo, en broma, descric un tipus de pare que és el papa Natas, que és el pare així com molt sobreprotector i molt tubet i que li fa por semblar autoritari i, per tant, saps, a vegades fa el ridícul, diem, perquè és com creure que el teu fill el pots apartar dels mals. També hi ha un pare noic, no? que vol dir un pare patidor, un pare que veu fantasmes de tot arreu i això. I crec que aquí al mig hi ha d'haver, doncs, això, no? Aquest pare, més o menys, que intenti sobreviure, que trobi aquest equilibri de dir, ni cal patir per tots els mals de la societat, ni cal tenir aquesta associació del nen, que l'has d'aïllar de tot, o que és com un nen càndid, això, no? Vull dir, els nens també tenen una crueltat innata que s'ha d'intentar treure'ls, i saps? Vull dir, els nens no són ni boníssims per naturalesa, ni tampoc són uns dimonis, com hi ha gent que diu, tot això ho fan només per tocar-me la guitza, no? Els nens són individus, nanos que han de madurar i que els hi va molt bé tenir a casa algú que els estimi molt, 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 que els adori incondicionalment, però i que d'aquesta estima la tradueixi en esforçar-se per educar-los, no? I esforçar-se per marcar-los un criteri i esforçar-se per dir, bueno, tu encara no saps ben bé què és bo per tu, t'ho diré jo. I per allà, quan comencis a saber-ho tu, espavila't i esperem haver-ho fet bé, no?
Els llibres sobre educació són massa teòrics, d'altres pares a vegades no te'n fies. De qui creus que podem aprendre els pares?
Home, jo crec que dels llibres molt. Jo crec que del que aprenem més és dels altres pares, no? Aquí, ara, Sant Feliu, que presenteu aquest pla de l'entorn i totes aquestes activitats compartides, jo crec que les escoles de pares, les xerrades, en les quals els pares comparteixen batalletes, els programes de ràdio, de televisió, on sigui on hi ha testimonis d'altra gent, ajuden molt, perquè en el fons, quan el teu fill té 5 anys i té por i plora a la nit, sempre t'ajudarà més un altre pare que dius, hòstia, el meu saps què feia jo? M'aixecava i li deia, escolta, no has de tenir por, vols que anem a tancar la porta amb clau? I parlava, i un altre que se n'ha sortit et pot ajudar bastant més perquè et parlarà el teu llenguatge, no? Et parlarà la manera que tu ho entenguis. I sovint cometem molts errors perquè improvisem, no? I a vegades ens fa vergonya parlar amb altres pares, de dir, estic preocupat perquè el meu, no sé si fuma porros, què faries? Penses, ai, que no es pensin. Jo crec que, en el fons, és millor assumir-ho, de dir, aquesta altra gent té el mateix tema que jo, no? I si estàs preocupat per això, l'altre potser t'ajudarà a relativitzar-ho, potser t'ajudarà a enfocar-ho. I crec que parlant entre els pares i compartint les nostres desgràcies, les nostres alegries, compartint batalletes, es pot aprendre molt.
Actualment educar no és fàcil, no? Perquè bueno, jo que sé, tota la societat va molt de pressa, tots dos treballem, etc. I la veritat és que això no ens ajuda massa a ser bons educadors, no?
No, el tema del 2008, per mi, a la ràdio que t'hem fet una secció, és la conciliació, no? Conciliar vida de parella i vida de pares, conciliar vida laboral i vida familiar. I conciliar doncs, la teva realització personal amb la realització personal dels teus fills. No? Aquest equilibri és molt difícil. Jo no sóc pessimista perquè aquest problema que tenim ara, el de la conciliació, és un problema fenomenal perquè ve d'això que es deia abans, de que vivim en llibertat, en democràcia, de que la dona s'ha incorporat al món laboral, de que comença a haver-hi certa igualtat que encara no s'ha aconseguit. Per tant, hi ha gent que deses, veus, no hi ha manera de conciliar. Ostres, no, no. Ara estem en el millor moment, perquè abans es conciliava per la vida més dràstica, que és la dona a casa i el tio a treballar, i el tio no s'entera de res, ni ha canviat un bolquer del seu fill, i l'altre allà tot el dia. Això no era conciliar, és millor ara. És millor ara. Ara és una bogeria en què a vegades treballem més del compte per fer més activitats i després hem d'aprendre. En això d'ara, jo crec que això és el futur. El present que ens toca viure és complicadíssim, i no ho fem bé. Però estem en un camí en què si milloren les condicions, si aprenem a fer-ho, si ens impliquem més, si les empreses ajuden més, saps? Si anem empenyent, el que anirem és millor. A vegades hi ha gent que diu, veus com hem de tornar, això ja estava inventat. Jo, la meva opinió és que no. És a dir, a mi el model d'abans no em serveix. Jo en vull un de nou. El d'ara tampoc, perquè estem estressats. Però crec que el d'ara és el camí cap a una solució sobretot igualitària, diguem, és que no ens podem permetre frivolitzar amb el tema de la igualtat de gènere, saps, i de la igualtat d'oportunitats, no? I després, que no vol dir que tots puguem fer tot igual, no? Vull dir, la meva parella, alletar els nens ho fa molt millor que jo, diguem, no? És la seva feina i ho fa perfecte, per tant, no anem d'entrar amb la panoia tot el 50%, no, però les responsabilitats i educadores són iguals i l'equilibri i a vegades hi ha una dona o un home que diu, jo prefereixo no treballar i cuidar el meu fill, i és fantàstic si és una elecció lliure, però hem de buscar una manera en què tothom a casa trobi el seu paper i tothom intenti que ser feliç, no? Que és del que es tracta.
Tu que també tens una filla adolescent, però l'altre dia en el programa La Xerranca van venir unes nenes de primer d'ESO en el qual ens explicaven el primer dia a l'institut. I es van posar a jugar el primer dia, es van posar a jugar al pilla-pilla al pati de l'institut. Es van venir els nens més grans i els van dir que a veure, què feien, que allò era l'institut. Tu creus que passar a l'institut als 12 anys no és massa aviat, potser?
Sí, no tinc cap dubte. Jo considero que és un dels errors més garrafals que s'ha comès. Vull dir que ningú m'ha aconseguit explicar els beneficis d'això. No? Jo tinc una filla de 13 anys, no? I un de 11 anys i mig, no? I no ho entenc. És a dir, crec que els cicles educatius estan bastant ben organitzats de forma intuïtiva. És a dir, entenc que un nen a P3 hi ha un canvi important, eh? I notes que aquell nen de 3 anys pot entrar a l'escola dels grans amb reserves. A P5 notes que ja és el gran aquest i que va fent. I en canvi, jo crec que els 12 anys és una edat en què sobretot els nois no han fet cap canvi de res, no? Vull dir, no, i fer conviure els de 12 amb els de 18 és una situació molt mica absurda. I això, a més a més, jo crec que no parlo dels estudis, que no en tinc ni idea, pedagògicament, socialment, obliga aquests de 12 a créixer més ràpid i a imitar una gent, això, no? I això ha accelerat uns processos que per mi em costa molt d'entendre, no? Fins ara, jo sóc un tio que em sento flexible, eh? Puc canviar d'opinió si algú m'ho convenç. Ara mateix a mi no m'han convençut de per què això és bo als 12 anys, no? I crec que aquests de 12 a 14 s'estan accelerant moltes coses, per aquesta conducta imitativa, i aquest exemple que em cedeixes el faré servir a la pròxima xerrada. Trobo fenomenal la idea de dir, és que tu als 12 anys encara vols jugar a pilla-pilla, i els altres et diuen, no, ara hem d'estar fent coses molt importants com fumar i no sé què, no? Sí, sí. Parlar de moda, parlar de no sé què, o iniciar-nos en segons què, que tot ha d'anar venint a l'època en què tu ho desitges, no?
I bueno, per finalitzar, ens podries donar algun consell, un últim consell així?
Sí, home, el meu consell és el dono sempre, que és aquest que deia a l'inici, que és que no perdem el sentit de l'humor i no perdem la capacitat d'enriure'ns-en de nosaltres mateixos, sobretot, no? Jo crec que si no som capaços d'aplicar la ironia i de ridiculitzar-nos a vegades nosaltres mateixos, tendirem a una societat que cada vegada està més malalta, en el sentit aquest que té una mena de malalties d'angoixa, ansietat, depressió, estrès, que estan molt vinculades, totes elles, això, a perdre aquest sentit de dir, hem vingut aquí passant-nos-ho bé. I ho dic jo, que sent pare, la majoria d'estones estic de mal humor, perquè clar, perquè no te'n surts, perquè no sé què, no, però i crec que és un esforç, que és un gimnàs que s'ha de fer cada dia, com s'ha d'anar al gimnàs, s'ha de caminar i s'ha de no sé què, has d'intentar enriure-te'n de tu mateix i passar-t'ho bé i crear un clima en el qual el sentit de l'humor predomini. I a vegades la gent diu, és que a mi no em surt. Jo crec que s'ha de cultivar, que això no sempre surt espontàniament, però a vegades cultivant-lo surt.
Moltes gràcies, Carles, que m'he disfrutat molt.
Perfecte.